Pau Espark, bona nit.
Hola, bona nit.
Tots hem sentit aquest estiu aquesta cançó, que no necessita ni presentació, i potser també heu ballat o heu vist la coreografia del Despechat de Rosalía, que és allò de creuar els braços amb la mà a fer veure que truques per telèfon, i una sèrie de passos que jo a partir d'aquí ja em perdo bastant. Llavors, si us preguntessin qui es va inventar aquesta coreografia, segurament tothom diria que és evident que s'ho va inventar la Rosalía o potser algú del seu equip. Doncs és una resposta incorrecta perquè l'autor del Ball de l'Estiu és un ucraïnès que se la va inventar i el va penjar ell a TikTok. I ara tenim una mica de show aquí, Pau.
Sí, bé, es diu Alex Chensov a TikTok. Des de fa 7 anys viu a Huelva i té 41 anys i amb la seva filla Arina, de 12 anys, doncs van anar al concert de Rosalía a Sevilla, que a més recordem que Despechá era una cançó que se sentia als concerts, però encara no havia arribat sencera a YouTube, a Spotify, només es podia sentir fragments a TikTok i a Instagram. Llavors l'Àlex acostuma a penjar coreografies a TikTok, molt sovint ballant amb la filla, i es va inventar aquests passos, que ara tothom identifica com el ball oficial de Despechá de Rosalía. El boom va arribar després que la mateixa Rosalía comencés a gravar-se fent aquests passos que no li acabaven de sortir al principi, i el vídeo de l'Àlex acumula més de 3 milions de reproduccions a TikTok, però molt poca gent sap que ell és l'autor d'aquesta coreografia.
Pobre Àlex!
Per què anaves fent que no amb el cap, que feia estona que veia...
Ai, que s'ha perdut el seu minut de fama. Mira, amore, de veritat, és que en el moment on tu penges un ball de TikTok, la Rosalía, la Britney Spears i l'Obama, si vol, pot agafar-ho i fer un TikTok fent aquesta cançó. I no li ha de pagar res, només faltaria. És que també ja volem diners per tot, tio.
Ell, el que ha dit en una entrevista que li han fet al periòdico, és que per cada milió de visualitzacions, doncs TikTok et paga entre 10 i 30 euros. Per tant, com que el vídeo ha tingut més de 3 milions de visites, hem de calcular que ha guanyat entre 30 i 90 euros.
Ah, mira, pot anar a sopar, escolta'm.
Bueno.
Pot anar a sopar.
El ball de Despechá, sí. I, clar, arran d'aquest cas, doncs hem volgut parlar amb una coreògrafa i ballarina, la Núria Guiu, i la primera pregunta que li hem fet és com han de ser els balls a TikTok perquè triomfin.
Totes les danses del TikTok tenen unes característiques que són bastant semblants, i és que són uns passos d'una certa simplicitat en el sentit de que han de poder tenir una capacitat mimètica elevada, és a dir, que la gent les pugui copiar amb facilitat.
Per tant, això, uns passos senzills a seguir, tot i que al principi el Despechá, i de fet ara ho hem comprovat, que no és tan fàcil de fer.
Comença fàcil,
sí,
però es complica,
sí,
llavors.
Que es complica,
i
sí.
Hi ha un tipus de gent, doncs, que ens quedem amics.
I és que els balls de TikTok combinen també diversos elements.
Els moviments acostumen moltes vegades a ser expressius, no? Hi ha com una expressió facial bastant accentuada, el moviment de les mans és molt característic, a vegades es fan servir com emoticones inclús, no? És com una nova forma d'escriptura de la dansa. També hi ha una clara mirada cap a la càmera, hi ha molts moviments sensuals...
I el debat que ens ha obert el Despechá, doncs què passa amb aquesta autoria de les coreografies, no? Si és un minut de glòria per a un coreògraf per intentar doncs, que el seu vídeo tingui èxit o no. La Núria, que més ella ha treballat amb un grup de tiktokers perquè ha fet un espectacle de dansa inspirat en els balls de TikTok que es diu Ciberexorcisme, doncs ella fa la següent reflexió.
D'una banda, em sembla interessant aquest fet de que l'important sembla que ja no és l'autor, l'autoria, no? El copyright, sinó que l'important aquí és com si fos la dansa, el moviment en si. D'altra banda, també hi ha una problemàtica, qui s'emporta els drets o d'alguna manera que rep un benefici, inclús econòmic, passa a ser de gent que té doncs, més poder...
Clar, és que és molt complicat, eh?
I és això, que sí que hi ha gent que en treu un benefici, que és cert que tu penges la coreografia en una xarxa on ja saps que l'objectiu és que es comparteixi, de fet, segurament el que busques és que sigui viral.
És a l'ara que fan allò de penjar els tuits, de posar-los al diari?
Sí.
Ara és com si de cop i volta la Marta Montaner, que va sortir l'ara perquè havia fet un tuit que va fer 200 likes, reclamés que l'ara li pagués els 2 cèntims que li corresponen per omplir aquell tros de paper. És que és ridícul. És que arriba un moment que quan tu publiques alguna cosa a internet també has d'assumir que ja serà per tothom. És que és així, és que així funcionen les xarxes, i si no vols que sigui així, pues li envies per WeTransfer a la Rosalia i li passes una fitxa de pressupost, que de veritat és
de
que volem tot.
De fet, l'única cosa que sí que la gent treu royalties és amb la música, quan les plataformes sí que estan preparades, que si una cançó és teva la tens registrada, sí que
i
llavors
que
cobres
pots, per com es pots creure tan important? Vull dir-te, és que la Rosalia hagués trobat un treball i s'hagués fet igual de viral, vull dir, no, és que de veritat, és que em cau fatal aquest tio, no l'aguanto. No l'aguanto, no l'aguanto.
Doncs es veu que s'estan començant a fer els primers passos per reivindicar l'autoria.
Anda ja.
Posar el hashtag DC, la lletra D i la lletra C, que és Dance Credits, i normalment la gent ha començat a fer a TikTok això, no? Que penja la coreografia i per tal de que no s'esborri totalment aquesta trajectòria, aquest origen de la dansa, doncs hi ha molta gent que comença a posar els crèdits de qui l'ha originat.
Això no em sembla malament, eh? Citar, estem a favor de la cita.
I que s'ha de reconèixer que, a més, la Rosalia, en aquest cas, ella va mencionar l'Àlex a TikTok quan va fer el ball, de manera que, diríem, ha seguit la pauta que toca, el que passa que és veritat que amb els crèdits tampoc ens hi fixem molt, en general,
no,
a la vida.
No, gens.
I veient que TikTok és un aparador de balls, doncs li hem demanat a la Núria si es pot convertir això en una plataforma per donar a conèixer la dansa, també fins i tot la contemporània.
Qui sap, en el futur potser TikTok podria ser una plataforma que amplia aquestes possibilitats, però ara mateix crec que sobretot és una plataforma per donar a conèixer coreògrafs que es dediquen a fer un tipus de danses molt específiques i que, com dic, normalment són molt comercials, també són molt suculentes per corporacions, marques, empreses.
Per tant, fins ara de moment molt aquesta finalitat comercial. I l'última pregunta és... Clar, les noves danses tradicionals, és a dir, la sardana del futur, sortirà de TikTok?
Com una mena de nova dansa popular, que no sé si puc dir tradicional, perquè les danses tradicionals normalment estan basades en una cultura pròpia, no? En un lloc. El que passa amb les danses al TikTok és que són danses populars en el sentit de que utilitzen un llenguatge, un coreogràfic, no? Uns codis que se saben arreu del món.
Jo veig complicat, tampoc sóc un expert, però la sardana no la veig molt TikTok, eh? No la veig molt espectacular. No sé si acabaria de funcionar.
Doncs està funcionant molt lo de penjar vídeos de gent ballant sardanes i posant de fons Quédate, per exemple, saps? Això agrada molt.
Canviar la música de fons.
Clar, canviant la música i posant de cop i volta una cançó de hip-hop, per exemple.
I a més, hem tingut una versió del Despitxà en sardana.
No, no, el que s'ha de veure realment no té nom.
Doncs això, ja ho tenim tot, gràcies a TikTok.
No ens ho mereixem.